Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Federació Catalana DOP IGP us ofereix la fonda de Catalunya Ràdio.
Bon dia i benvinguts a la fonda de Catalunya Ràdio. Aquesta fonda és especial. L'hem fet amb una persona d'una edat molt avançada, i és que la Marina té 96 anys i des dels 5 que treu a pasturar cada dia el seu ramat allà a sota el Taga. N'hem parlat amb ella i amb l'Abram Urriols i també amb el seu fill Jesús. Veureu que hi ha moltes coses per dir, moltes per gaudir-ne i, sobretot, moltes per reflexionar-les. Primer de tot, per això, anem a la Guia Virgínies a posar un nou restaurant a la nostra estimada guia de la cuina catalana. I després, va, tots cap a Bruguera. Comencem!
La Fonda, amb Pep Noguer.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina, patrocina aquest espai.
I ja hi tornem a ser. Sintonia nova de tardor i l'Òscar Gómez a punt per posar una pàgina més a la Guia Virgínies de la cuina catalana. Òscar, bon dia.
Molt bon dia, Pep.
Com va això?
Doncs mira, va molt bé, i avui que ens quedarem a Barcelona a fer una reivindicació d'un model, d'un tipus de restaurant que tant de bo que en tinguéssim més en aquesta ciutat.
A veure, cap a quin barri anem?
Mira, avui podríem anar a diversos barris, a la Sagrera, a Sant Andreu, fins i tot a Badalona, perquè parlarem del Collonut. Collonut, es diu Collonut. Ja a mi ja el nom ja m'engresca.
I està al barri de Sant Andreu, el tinc a prop de la feina, tu.
Sí, al barri de Sant Andreu, al carrer Gran de Sant Andreu, en tens un. Tenen 5 o 6 restaurants. I per això és un tema que penso que és interessant de reivindicar, perquè tenen aquesta proposta que han trobat un molt bon punt d'equilibri entre ser un restaurant rendible, que per això en van obrir més, informal, amb el qual pots estalviar, doncs, potser en estovalles, i pots tenir, diguéssim, una rotació alta de gent que... Però pots anar a fer vermut, per exemple. No et fa falta anar a entaular-te llarg i fer un dinar, que també ho pots fer. Però ho fan sense renunciar ni a la qualitat d'una cuina ben feta ni al receptari català, que jo crec que és una de les coses que ens falta a Barcelona. Aquest tipus d'oferta de restaurants que fins i tot poguessin ser atractius, doncs, per aquest turista que tot ho domina al centre de Barcelona, i que poguessin tastar plats de la nostra cuina ben fets, sense que sigui un preu molt car. En fi, jo crec que el Collonut és un model de restaurant que bueno, és interessant, ha trobat aquest punt d'equilibri.
A veure, va, què hi menjarem aquí?
Doncs mira, pots menjar esqueixada. Dius, bueno, una esqueixada, doncs una esqueixada. A veure, és una amanida molt nostra que val la pena reivindicar. La serveixen amb un tapenat, és a dir, les olives, te les posen en format puré, format, diguéssim, convertides en una crema, i tenen un encert, que és que a l'esqueixada, com a tal, la serveixen envoltada d'unes fulles de cabdell, amb el qual pots fer l'operació d'agafar una mica el bacall esqueixat, repartir-lo pel cabdell, per la fulla, enrotllar-lo una miqueta, i fas com un farcellet divertit i cruixent, que recorden una mica els nams vietnamites, però en versió catalana. I trobo que és un encert aquesta forma de servir l'esqueixada. Pots demanar-te la sobrassada de Cal Rovira amb bresca de mel del Parell.
Molt bé.
Estem parlant de productes, no?
Compro.
Clar, és una sobrassada espectacular. Mira, pots demanar també les mandonguilles amb sípia, que és un guisat clàssic, molt ben fet, és tot el que esperes d'unes mandonguilles amb suc, són tendres, són sucoses i tenen una salsa que demana molt de pa. Pots demanar canelons amb beixamel tofonada, pots demanar galta de porc rostida. Fixa't que t'estic parlant de plats superclàssics, supertradicionals de la nostra cuina, posats en un entorn molt informal i de gran èxit. I si que ets una mica friqui com servidor i t'agraden els macarrons de cardenal, els macarrons cardenal, que és un plat superclàssic que bueno, el Carles Gaig doncs, el broda, i jo crec que els que preparen aquí a Collonut una mica veuen de la recepta del Carles Gaig, perquè són aquests que porten carn, beixamel, formatge, gratinat, un sofregit. No és com l'original del llibre de la cuina catalana del 1835, que era diferent. Crec que aquests venen d'una altra banda. I els gratinen al moment i són un espectacle. Per mi és un imprescindible d'aquest local. Els macarrons cardenal, tant de bo també els trobéssim a més llocs i posats d'aquesta manera, ben baratos. Em sembla que són 8 euros.
Clar, és que hem de reivindicar que els restaurants, els macarrons, no sigui un plat que facin allò només per nens, que sembla que si els fan per nens són uns macarrons bullits amb una mica de salsa de tomata d'aquesta comercial, i per acontar, que els nens, hem de dir, els nens, els hi agrada menjar com els grans, Òscar.
Clar, sí, a veure, Pep, jo quan he parlat dels macarrons una mica estava intentant centrar, perquè tu això ja ho hem comentat alguna altra vegada, que és la desgràcia dels macarrons entesos com un plat de segona, i això, per nens i mal bullits amb una salsa xunga. No, aquests macarrons cardenals són un plat de festa, són un plat espectacular, torno a dir, molt ben a preu, crec que costava uns 8 euros, te'ls gratinen al moment i és una menja espectacular, i jo aniria al Collonut només per menjar aquests macarrons.
Molt bé. I veure, Iam, i la part dolça del programa, del Collonut?
Doncs mira, pots demanar un biquini de ganaix de xocolata amb oli i sal. És a dir, que és un sàndwich de ganaix de xocolata. Si t'agrada la xocolata blanca, també tenen una ganaix de xocolata blanca amb compota de fruita vermella. I pels que els agrada la xocolata negra, tenen un pastís molt cremós, molt intens, que és un espectacle visual que de debò que val molt la pena, aquest pastís que li diuen així. Pastís de xocolata negra, és com està posat a la carta, i jo el recomano també moltíssim.
Que bé. A més, em fa molta gràcia perquè, tal com deies tu al principi, n'hi ha un al carrer Olesa número 7, n'hi ha un altre al carrer Gelabert número 14, aquest que em parles tu, que hi vas anar, del Gran de Sant Andreu, hi ha un altre a Francesc Macià, i no sé si t'hi has fixat, però tenen, no el Collonut, sinó el Nou Colló, al carrer Marina número 81.
Doncs ho he vist, però no hi he anat encara, i li tinc curiositat.
Si haurà d'anar, no? Per veure si l'oferta és la mateixa.
Jo crec que, clar, no ho sé segur, però crec que ha de ser la mateixa, perquè en general és treballar amb aquesta fórmula, que els funciona molt bé i que és el que jo reivindico, no? Que tinguem aventures empresarials gastronòmiques d'aquest nivell, que siguin capaços de triomfar també a nivell econòmic i de poder extendre una mica aquesta oferta ben parida.
Exacte, i que més enllà de que hi hagi algun plat amb productes foranis, hi ha un clar ADN, diguem-ne, de cuina catalana, eh?
Exacte, sí, jo m'he centrat en els més plats de cuina catalana i algunes altres opcions, però jo realment, a mi m'agrada el Collonut no ho he dit per fer només el nostre, és que són els plats que m'agraden del Collonut. Realment m'agraden aquests plats.
Doncs entra a la Gui Virgínies de la cuina catalana al restaurant El Collonut de Barcelona. Moltíssimes gràcies, Òscar.
A vosaltres, una abraçada.
Adéu-siau.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Girona Excel·lent, el segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona, us ofereix aquest espai.
Avui hem vingut fins al Ripollès, en un poble petitó que m'han dit que hi ha al voltant de 30 i pico habitants, de dilluns a divendres. El cap de setmana potser en ve algú més. Però és que aquí a Bruguera, aquest municipi fantàstic, aquest poble genial, hi ha una persona que en sap un niu de pagesia, i de fet és una persona que fa molts anys que la dedica dia rere dia a fer de pastora. Però ara no hem quedat amb ella, primer hem quedat amb l'Abraham Urriols, qui ha escrit el llibre de la Marina Vilalta, i hem quedat per aquí, m'ha dit una font. Ah, mira, ja la veig, la font. Sí, mira, vull tal. Un berguedà al Ripollès. Oriol, Abraham, què tal? Bon dia.
Bon dia. Molt bé, home, està aquí a Bruguera, fa un dia fantàstic. Se sent, jo crec, fins i tot, potser entra pel micròfon els galls que canten. Això és una meravella.
Els gats i les gallines i aquest soleil. Hem triat un bon dia avui per venir aquí, Abraham?
Molt, 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 molt. És a dir, jo, mira, si et soc sincer, Ribes de Freser ho ubicava al mapa, però no hi havia estat mai, i Bruguera directament no ho ubicava ni al mapa, no havia sentit a parlar mai de Bruguera. I va ser venir el primer cop i dir, per favor, quin lloc tan preciós.
Oh, però tu ets el Berguedà, diguem-ne tu, un estil, diguem-ne, més pagesívol, ja el tens.
Mira, i ens els... Bon dia! Està sortint ara aquí de Cal Civí, que és el mas on viu la Marina Vilalta i la seva família. Està sortint la Núria, la seva jove. Bon dia, Núria.
Vull dir, ja criden, eh? Això de cridar pagès ja ho tenim.
Sí, és a dir, amb normalitat. Aquí, de fet, el seu timbre és una campana. No sé com dir-te. Vull dir, això al Berguedà potser no ho tenim tant, a l'Alt Berguedà potser sí, però sí, és un món que jo una mica per d'on soc, i també els temes que acostumo a fer a la televisió, pels telenotícies, no em queda molt llunyà.
Clar, tu voltes molt per aquí a Catalunya, perquè tant ets a Lleida com ets un costat com ets a l'altre, però com ha sigut això d'agafar i de passar, diguem-ne, de les notícies, venir a aquest poble de Bruguera per conèixer una dona que amb la seva parsimònia i la seva tranquil·litat, sobretot a l'hora de pasturar, jo crec que t'ha transportat a uns altres temps.
Sí, és que una de les coses interessants crec que és justament la distància que tenim amb la Marina, no només d'edat generacional, és a dir...
Quants en tens tu?
Home, jo en tinc 26 i ella en té 96, és a dir, ella va néixer abans de la Guerra Civil i jo després dels Jocs Olímpics, això ja ho diu tot, però també és una distància de mons, de prioritats, de vides. Jo no sóc pastor ni ningú de la meva família és pastor, es dedica a la ramaderia i per tant també doncs tenim unes maneres de fer i una manera de viure molt diferent i ens hem acostat l'un a l'altre des d'aquesta distància però també amb empatia i amb ganes d'escoltar l'altre i per tant això ha estat molt enriquidor, ha estat fantàstic fer-ho, tot i que t'he de dir que justament el pas de les cròniques de televisió a fer el llibre, home... Déu-n'hi-do, perquè justament al principi, allò que comences a escriure i en parles amb l'editor, amb l'editorial, i em deien, no és una crònica això, pots estar-t'hi més a poc, pots parlar de sensacions, de sentiments, perquè és clar, les notícies al final que fem per televisió són curtes, són molt fredes en el sentit de dades objectives i empíriques, i aquí és, pots estirar-ho més. I això, el que al principi em va costar, després m'hi vaig sentir molt còmode.
Quina és la teva realitat d'avui en dia de la pagesia abans de conèixer la Marina i ara?
A veure, és això que et dic, soc del Berguedà i també, per exemple, el meu tiet té un hort. I la meva àvia, és a dir, els meus avis i les meves àvies també han tingut unes vides de mas, unes vides de pagès, i per tant no és, no sé com dir-te, no sóc un pixapí que arriba aquí i fa una foto a una cabra. Sona fatal dit així, però és que és del... no em sorprèn tant. Però és cert que tampoc mai ningú m'havia explicat amb tanta parsimònia aquest ofici. Perquè jo aquí, les moltes vegades que he anat pujant durant aquest temps, venia amb hora d'anada, però no de tornada. És a dir, jo sabia que arribava a les dues, que trauríem les ovelles a partir de les tres, i ja veuríem quan marxava. Depenia de la llum solar, perquè quan el cel començava a enfosquir-se, la Marina tornava, guardava el ramat, i jo doncs agafava el meu cotxe i me n'anava cap a Berga. I, per tant, poder realment apropar-te a algú i a la seva bombolla durant tant de temps i amb tanta tranquil·litat, perquè totes aquestes converses que hem tingut, algunes sí que han estat aquí al pati de Cal Civí, però la gran majoria són als camps, a les serralades, mentre, és a dir, que tens un ull a l'interlocutor i un ull a les ovelles. I potser en aquell moment, Pep, allò saps que en una entrevista potser tens aquell moment de... dius, ara estem arribant al punt, o has trobat un moment de comunió, o estàs aprofundint en alguna cosa, i de cop les ovelles, les malparides, se n'anaven cap a Prat amunt, i ja la Marina ja s'aixecava, ja, i trencàvem la conversa, perquè la prioritat, evidentment, era el ramat. Vull dir, coses d'aquestes és el que ho fan especial.
Un dia vas venir amb una pagesa, una pastora molt jove, que a més, mira, som molt veïns, amb Lima Puigcorber, i de ben segur que aquell dia va ser un dia especial per elles dues, sobretot, però per tu també, no? És a dir, agafar, diguem-ne, una dona que va néixer el 27, amb una altra que és molt jove, però que també segueix amb la mateixa empenta que té la Marina avui en dia.
I tant, Lima Puigcorber, perquè per qui potser no la situï, ella és veterinària, ella és també ramadera, i va ser una de les persones que va ser impulsora de la recol·lecció de signatures perquè se li atorgués la Creu de Sant Jordi a la Marina l'any 2022. I elles dues no es coneixien personalment, però l'Imma n'és una gran admiradora de la Marina. I vaig pensar que es coneguessin seria fantàstic. I li vaig proposar a l'Imba i em va dir, de cop, i tant, pujo, quin dia. I ja vam quedar, i al cap de 5 minuts estàvem en aquest pati aquí a Cal Civí, i era amb tota tranquil·litat, com si hi haguéssim estat sempre, diguem. I ja parlaven, fins i tot van arribar a fer tractes amb una cabra ripollesa que ara la Imma té al seu ramat. És a dir, d'aquestes converses que vam tenir aquí, n'han acabat fent tractes i ara ella està tirant endavant un ramat també amb ovelles, fins i tot de la Marina Vilalta. I, de fet, l'Imma no només apareix al llibre en aquest capítol en què relata aquesta visita, justament també posant un accent en la importància de les dones al món rural. Ara mateix, per exemple, una de cada quatre ramaderes a Catalunya és una dona, etc, 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 sinó que també tanca el llibre amb un epíleg que de fet es diu Bestiar, passió i futur. I és això el més important, que ella parla de futur, que tot i saber que és un món rural amb un futur incert, que és un sector amb molt de sacrificis, amb moltes de desavantatges, probablement poc ajudat per les administracions, hi ha gent que té ganes de tirar-lo endavant. I per tant parlem amb la Marina Vilalta, que sí que té 96 anys i que sap que quan ella se'n vagi el ramat desapareixerà perquè els seus fills no volen seguir amb el ramat. Hi ha molta altra gent, com l'Imma Puigcorbé, que té moltes ganes de continuar i d'agafar les regnes. I acabar també amb aquest missatge d'esperança o positiu, de dir, sí, és cert, els pastors pleguen, la muntanya s'embruta, els pobles es buiden, tot això està passant, són xifres. Però també hi ha gent que lluita perquè això tingui un final feliç, no?
Com et dius?
Oliva.
Ja t'has llegit el llibre?
Sí, se m'ha fet molt curt, molt. És molt, molt bonic, i a més és que això, que ja era com si llegissis la història dels meus pares. En la quantitat de coincidències que tenen...
D'on ets?
D'un poble de Lugo.
Déu-n'hi-do. Tens un català fantàstic, eh?
Perquè m'agrada i m'estimo Catalunya. Sí, sí.
Escolta, em sembla que els teus pares, l'edat de la Marina també, més o menys?
Sí, la mare tenia la mateixa edat que la Marina, era del 27, el pare li portava 7 anys a la meva mare, igual que el marit de la Marina, o sigui que era del mateix any. El meu pare també va anar a la Batalla de l'Ebre. Quan festejava la meva mare, tenia que caminar molt per la muntanya per anar-la a veure. Què més sabia? I bueno, per acabar d'arrodonir-ho després també, el meu pare també era carter rural. O sigui, que ja més coincidències. I llegia i deia, si és la vida dels meus pares. La meva mare també era pastora quan era petita i no va poder anar a escola tampoc per culpa de la guerra. I bueno, amb germans han quedat així, perquè la Marina tenia 12 i la meva mare 14.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Clar, mira, ara veig que ja tenim la Marina aquí. Jo no sé si la teva mare era tan entremaliada com la Marina amb els cavalls.
Amb els cavalls no, perquè no recordo que tinguessin cavalls, però entremaliada era bastant. No?
Jo crec que això deu ser de l'ADN. Marina, bon dia.
Bon dia, bon dia.
Escolteu, jo llegint el llibre també, hi ha moltes d'aquestes estones que he passat mirant-lo, que he vist que vos sou una dona d'aquelles que en deien abans d'armes tomar.
Ah, no sé jo. No sé pas jo si ho soc així.
Home, tenim en comú una cosa. Vos sou d'Ogassa i el meu pare hi va fer la mili a les mines d'Ogassa. Això són d'aquelles coses que un, d'Ogassa fins aquí, que ara amb cotxe es deu fer en molt poca estona, quan tardàveu abans?
Abans d'anar, jo soc filla d'Ogassa, d'Ogassa, però estava més a la vora de Sant Joan que no pas d'Ogassa, i teníem dues hores de casa meva, d'allà on vivia jo, anar a Ogassa, a l'església d'Ogassa.
Vos encara cada dia aneu a pasturar amb les ovelles?
Ara sí, encara cada dia hi vaig. Sí, sí, encara hi vaig una estona.
Ara, sort en teniu aquí d'aquest Suzuki i que us porten, no? Perquè,
sí,
Déu-n'hi-do.
El meu fill me porta i quan som al camp amb el ramat, llavantes ell s'està dintre del cotxe, jo surto a guardar les ovelles.
Clar, la feina de pastora o de pastor és una feina moltes hores molt solitària, si no sigués per les ovelles i sobretot també pels gossos, no?
Sí, sí. Si no tinguin gens estimar el bestiar, no hi hauria gaire ningú amb el ramat, perquè és molt avorrit. estar-hi tot el dia tantes hores i ho has d'apreciar el ramat. Has de tenir fem el ramat i apreciar-lo.
Puc dir alguna cosa,
jo? Sí, tant.
Ha parlat d'entremaliada amb el bestiar i aquesta se li ha dit. Ha dit entremaliada amb les eugues o els cavalls perquè una vegada que vas fer amb un euga.
Eh?
Quan eres petita, què vas fer amb un euga?
Ah, jo era molt petita i anàvem a pastorar amb el meu pare. I d'allà jo teníem un euga, jo li pujava a cavall. I en vez d'anar de cap al cap de l'euga, jo, anant a cavall, m'hi posava de cul cap al cap de l'euga i de cara cap a la cua de l'euga. I li clavava vergassada i la feia marxar. I corria i corria aquella euga i moria mort. I un veí va dir al meu pare, va dir, diu, Jaume, diu, vigileu aquella vostra nena, perquè aquell animal us la matarà, eh? Perquè, diu, és una dolenta, perquè pica aquell animal i aquell animal la matarà. I diu, ai, diu, l'hai renyada, l'hai botzinada, l'hai picada, i no l'hai pogut fer creure, l'hai posat a la voluntat de Déu, que si me l'ha de malmetre, que caigui malmetre, que quedi morta de cop. Diu, l'hai que us la cuidi jo, que us la faci creure jo. Diu, sí, sí, em fareu un favor. Diu, bueno, doncs ja ho podeu fer, ja podeu marxar. I llavors aquell home em vigilava, aquest senyor, era un veí. Diu, i em va vigilar, i aquell, i el dia mateix vaig tornar a fer la mateixa que feia. I va venir, i diu, va dir, escolta, diu, què es fas aquí amb aquest animal? Em va venir ben a poc, em va tirar per la cama, em va posar a terra i va deixar d'allò. Diu, què has fet ara? Diu, em va clavar dues surdes aquí al cul. Diu, escolta, demà tindràs la Guàrdia Civil aquí. Tindràs la Guàrdia Civil aquí, agafat i iràs a la presó. Em vaig espantar, ja vaig quedar fumuda, ja avui no vaig fer-ho més. Quan demà vigilava, aquell senyor em vigilava, i no va veure què no feia pas. Em diu, Jaume, què? Què aquella la nena, què va la Marina, què ha fet? Diu, no ho vaig pas veure d'allò. Diu, ai, quin favor que m'heu fet. Diu, veieu si us ho vaig creure jo? Ho heu vist? I diu, ai, estic content, us ho agraeixo. El meu pare, el cel sigui.
No, és que aquell temps que parla ella, la Guàrdia Civil, i hasta jo, quan més tard, ens feia por tothom a la Guàrdia Civil, que venien amb aquelles capes i cavalls.
Clar, és que quan la Marina va tenir 9 anys, va ser quan vam tenir la Guerra Civil aquí, i també us vau haver d'amagar alguns, no? No,
ella, bueno, clar, jo no me'n recordo pas, això.
8 anys tenia quan va la Guerra Civil, 8 anys. I llavors...
I va fer la comunió al temps, fins a 12 anys no la va fer, fins que va haver passat la guerra, i per això no va anar a col·legi, aquell temps només passaven a menjar, no pas a anar a col·legi, el temps aquest que parlo de la meva mare.
La comunió, que tenia 12 anys, 12 anys que la vaig fer a Santa Bàrbara de Sorroca. I d'allà, perquè jo era gran, però com que hi havia capellans, us havien mort tots, havien cremat les iglesias, havien d'allà les fàbriques, i llavors hi vaig anar que tenia 12 anys. I jo ja me'n donava vergonya, perquè les altres nenes anaven vestides de blanc, i ben d'allò jo anava com de cançó manera, perquè jo era d'una casa molt d'allò i quasi no tenim ni roba per d'allò ni res.
I una de les coses que recordes molt de la Guerra Civil, també, Marina, és la misèria, la gana que veu tenir, no?
Què menjàveu?
Sí, la tamoro. La tamoro del camp, anàvem a buscar una espiga, i la torràvem al foc i ens menjàvem aquests granets de la tamoro.
Bueno, mira, un dels plats que jo sempre recordo que a casa el meu pare no em volien, ara, quan ja eren grans, era el farro. No sé si per aquí em feio de farro.
Sí, nosaltres també, és l'única cosa que teníem. I encara no en teníem, perquè es va acabar tot. No teníem cèntims ni res, perquè llavors ja havia acabat la guerra. No teníem cèntims per anar a comprar, es va canviar tota la moneda. No teníem pas ni 5. Jo el que em recordo d'això.
Això, tu, Marina, m'has explicat moltes vegades que en deia farro, què és el farro?
Les farines de blat de moro.
Sí, no? La farina de blat de moro, que clar, abans es feia amb aigua i amb algun tall de pernil o d'algun os que hi havia per allà, eh?
Un tall de pernil, escolta,
sí, no?
Una cansalada ben grassa i un tallet i encara gràcia de tenir una mica.
Una mica de sagí.
I una mica de seguir això, sí. Seguir per davant l'olla.
Hi ha una cosa que jo crec que vos en teniu un gran record, que són, a veure si ho diré bé, la gala de Can de Bànol, perquè allà hi vau conèixer l'amor de la vostra vida.
Sí, Però llavors jo, aquell temps, res de res, si no teníem, no havíem pas sortit mai de casa, només darrere el bestiar i això, però acabat, ja va canviar coi quan vaig ser més gran, que ja vaig anar a la fàbrica ja, em vaig deixar d'anar una temporada d'anar amb el ramat, perquè teníem moquetes i un pare se'n cuidava, i d'allà, i llavors vam anar a Can Davant el dia de la festa a Can Davant i vaig conèixer el meu marit, que l'hagi perdonat.
Al vostre home mai li va agradar això de fer de pastor, eh?
El meu marit, regular, no li agradava pas massa, no li agradava pas gaire. Ho feia ben bé per Déu, però m'ajudava i m'acompanyava. I pobret, com va tenir una embòlia, i va quedar d'allò, i acabat quan d'allò, la meva jove pobreta és molt bona noia, ho cuidava, però ell, com jo anava amb el ramat, ell venia també estones i quan es cansava ja marxava. Ja venia cap aquí a casa, altra vegada. Sempre a les 4 de la tarda ja venia cap a casa i em quedava amb el ramat fins al vespre a l'hora de tancar.
Clar, ara si parlem d'ara l'any 2023 i us dic quin és l'últim dia que heu marxat de Bruguera per anar a algun lloc, on va ser?
Vaig anar a Mallorca, vaig anar a Mallorca.
Fa molts anys, per això ja. Fa molts anys, no?
Fa molts anys, sí. Vam marxar a les 5 del dematí, o a les 8 del vespre, ja tornava a ser aquí.
Què dieu ara? Hi vau anar un dia?
Ja em feia gràcia anar a volar, anar amb avió. Jo volia anar amb avió. No em feia gràcia anar a Mallorca, no. Jo el que volia era anar d'allò que hagués pogut anar més lluny. Però la veïna, pobla veïna, em va dir, Marina, diu, si tens ganes d'anar a Mallorca i em pagues el viatge, jo t'hi portaré. Dic, sí, ja te'l pago, ja ho crec. Ja va buscar, d'allò i ja hi vam anar.
És que, fixa't també, quina paradoxa. És a dir, que una dona tan arrelada a la terra, que sempre el seu somni hagi estat volar, veure els núvols. I aquest somni que no l'acabes de complir fins quan tens 80 anys. I per fi, tots els avions que has anat veient al cel tantes tardes pasturant, un dia ets tu qui va en aquest vol. Això sí, l'important era només el trajecte, tant l'anada com la tornada, l'estona d'entremitja a Mallorca, feia nosa una mica, perquè l'important era que el que per segurament la majoria de gent és un tràmit, que és el trajecte per anar a passar una estada d'uns dies a un lloc, per ella no. Per ella aquella hora era justament el seu gran somni.
Hi ha una cosa que parlem, sobretot sempre ho dieu en el llibre, que la vida de pastor, de pastora, la vida que us ha tocat viure és una vida de misèries, però fixeu-vos també aquesta paradoxa que, per exemple, un dia de festa com és avui, molta gent de la ciutat ve aquí a Bruguera a passar el dia i precisament per molta gent és un luxe poder estar aquí on esteu vos, no? I en canvi les heu passat magres vos aquí també.
Sí, ho he passat molt malament perquè llavors jo soc molt nerviós i patia molt.
Clar, hi ha una cosa important amb tot això que són els xais i les ovelles. Clar, ara en teniu poquetes, però en viu tingut moltes.
I en havíem tingut aquí a casa pròpies, en havíem tingut 130. 130 en havia guardat jo, que eren nostres, del meu marit i jo, vaig d'aquí a casa, aquests eren canalles petits, jo tinc un fill i una filla.
Clar, hi ha una cosa important amb tot això, que és el dia a dia. Clar, ara si mirem un dia a dia de la Marina, segurament que potser és una miqueta més relaxat, però com recordeu els inicis, diguem-ne, de fer de pastora?
El fer de pastora, jo m'agradava molt, les estimava molt, les seguia, però ara ja mai d'allò. Ara, com veia mai fent més gran, ara ja no hi tinc tanta il·lusió. No tinc il·lusió d'anar-hi. Mira, si passa, les estimo i les guardo, però penso, mira, si se'm mor una, abans hi passava un d'allò, però ara si se'm morís una, mira, penso, la vaig seguir a Déu, mira.
Vau patir molt, sobretot si hi havia algun àguila per aquí que se us emportés algun xai, no?
Va portar un xai que vaig plorar, Verge Santíssima, aquí dalt la sota taga. I aquella vegada en guardava 500, perquè hi havia aquí al poble, cada cas tenien un ramadet. I jo les guardava totes aquell dia. I em van dir, diu, Marina, diu, avui n'hauries d'anar de dalt amb el ramat, engegar el ramat, perquè ja ho fèiem de mig a dalt. Diu, perquè el pastor està malalt, el que es guardava, que li tocava aquella setmana, diu, està malalt i no hi pot anar. Diu, hi ha un xaiet petit, i agafa'l i fica'l dins de la barraca, d'allò que teníem. I dic, bueno, ja ho faré. Quan vaig pujar dalt per obrir el ramat per anar a pasturar, vaig provar d'agafar aquell xai, uns salts, un corre per allà, no vaig haver pas bé manera de poder agafar. Per cert que jo corria, llavors anava com un d'allò. I bueno, i vaig anar a marxar amb la mar. I quan vaig seguir d'aquí dalt, a sota taga, a veure la carretera, jo estava guardant el ramat. Tenia tot el ramat estès sobre meu, per allà a la muntanya. I jo estava allà sentada i se'm presenta una bèstia d'aquelles tan grossa, un àliga, que en diem nosaltres. I m'agafa aquell xai, que el pobret estava al costat de la mare, que hi havia l'ovella pastorava i el xaiet hi havia allà al costat seu. I se me l'emporta i marxava en l'aire, i bé, bé, bé. I ho portava penjat aquella bèstia malvada. I se me l'emporta portar cap al cantó de Pardines. Jo no vaig pas poder fer res. Estàvem allà amb els gossos tot el dia, vaig plorar. Tota l'estona vaig plorar d'aquell xai, dic, i com ho has de fer-ho? I com ho has de fer aquella bestista se l'han portat? Us vaig passar molt, és de les vegades que us vaig passar molt morades, molt.
Abraham, és una història una mica, no? Això de tenir un ramat de xais per poder-los vendre, que a més, diguem-ne, és l'economia que sustentava i sustenta la Marina o la família de la Marina, i per altra banda aquest patiment, no?, sobretot dels animals, aquest respecte que tenim pels animals.
Sí, és clar, és a dir, és una forma de vida. No és només un negoci, una explotació ramadera familiar. És també una cosa que et forja un caràcter i un tarannà, i que la teva personalitat no pot veure's no influïda per aquesta vida, perquè és una vida que hi demana tota l'atenció cada dia. És això, la Marina treu les ovelles, plogui, nevi, faci sol, cada dia, sigui Nadal, o no, allò de que les ovelles, per Nadal, cada ovella al seu corral, les ovelles no en fan, i la Marina, per tant, tampoc, o en fa, però fins les 3.
Però, Marina, això, com ho foteu, això? Teniu la gent a casa per dinar el dia de Nadal, i vos a les 3 dieu, nois, jo me'n vaig a les ovelles.
Jo estava feliç, llavors, marxava amb el meu ramat, sabia que us deixava els de casa contents, que ells se quedaven a casa i jo els havia deixat tot allò, jo també marxava contenta amb el ramat, i mira, tots estàvem contents. Jo estava molt contenta, molt feliç, així com me trobava bé, i això.
Escolteu, hi ha una cosa que a mi no m'agradaria que acabéssim avui. Clar, és que jo em quedaria aquí tota l'estona, però avui presenteu el llibre aquí a Bruguera, que em sembla que necessitareu alguns municipals per poder afinar els cotxes, perquè aquí les carreteres i els camins són d'un carril, Abraham.
Sí, jo t'he de dir que estic sorprès, perquè mentre anàvem tenint aquesta conversa he anat veient vinga cotxes, vinga cotxes, vinga cotxes, i jo pensava, farem la presentació a Bruguera, que com deies és un poble d'una quarantena d'habitants, i per tant, si som 20, ja voldrà dir que és mig poble, és un èxit. Tant de bo les presentacions dels llibres hi hagués la meitat del municipi on es presenta. Però em sembla que haurem tingut convocatòria. Ara també l'Imma Puigcorbé deu arribar en 5 minuts i en parlarem. I on millor per començar a fer les presentacions que a Bruguera i amb la Marina Vilalta, perquè al capdavall del llibre té una protagonista clara, que és la Marina, i passa en un lloc molt clar, que és Bruguera. I, per tant, no tenia cap sentit que la primera presentació fos a Barcelona, a Girona, a Tarragona, una gran ciutat. De fet, els de l'editorial una mica deien, però, a veure, estem bojos no fer cap presentació la setmana de la sortida del llibre i no fer-la en una gran ciutat, que és on es venen llibres i on ve gent. I era, és igual, fem-ho a Bruguera, comencem allà, serem els que serem i ens ho passarem bé. I ara resulta que sembla que serem molts, i a més que hem agafat un dia fantàstic, és a dir, que una alegria immensa i que demostra també que més enllà de les grans ciutats, el país és molt gran i hi ha molta vida, que a vegades també tenim el prejudici d'aquest cliché o aquest tòpic de que a la muntanya només hi ha la vida tranquil·la, canten els ocells, no hi ha embusos. I té una part de realitat, però també hi ha moltes altres coses. I, per exemple, també hi ha oferta cultural. I, per exemple, també es pot presentar un llibre i que sigui un èxit, sí.
I de ben segur que hi haurà més gent aquí que no vacinessin moltes vegades a segons quines llibreries molt conegudes de Catalunya. Eh?
Esclar. I que també quin sentit té fer un llibre sobre una vida a les muntanyes i parlant d'aquestes serralades i de la Vall de Ribes i de cop presentar-ho enmig de la Gran Via. Ja ho farem. Ja ho farem.
Marina, no sé si sou tan bona pastora com de cuinera. Us agrada cuinar?
Cuinar, sí, ho havia fet, però de la meva manera.
I menjar us agrada?
Sí, ara m'he tornat molt d'allò, però abans m'ho fumia tot perquè havia passat tanta d'allò, i ara si podia menjar una d'allò bona m'ho fumia, saps?
Quin és el plat que us agrada més?
Ara jo, tot, ja m'agrada, de matí menjo sopa.
Sopa, de pasta?
De pa, sopa de pa.
Una sopa escaldada?
Escaldada. Però jo la feia de la meva manera i la jove pobleta me la fa d'una altra.
D'aigua d'afaitar.
Aigua d'afaitar. Home, aigua de farigol, en tot cas, no?
Abans ho dèiem, aigua d'afaitar.
Sí, bueno, aigua, alguna mica de farigola, el pa, un gradall i un raig d'oli, no?
Això encara ho fem ara,
Home, és que les sopes escaldades són molt bones, eh?
Sí, jo m'agraden. Però jo m'agrada fer-les de la meva manera. I la jove pobleta me les fa bullides i ben d'allò. Però jo, com més espesses són, millor. I aquest també es menja.
També t'agraden les sopes escaldades?
A mi, sí, a mi, bueno, ja t'ho he dit, aquests que et fem panxa, t'ens agrada tot.
Home, i la botifarra també, no, Marina?
La botifarra de casa m'agradava molt, però aquesta de compra no m'agrada, perquè hi barregen totes les coses.
Abans es matava un xai, a pagès, que abans es feia, no ho deixen fer, però abans es feia, s'aprofitava la sang.
Fer sang i perdiu?
La sang i la remenaven i l'hivern ja la fregien després d'haver sacrificat l'animal. Això t'havia menjat. Totes les parts del xai s'aprofitaven, la freixura, tot.
Ara gairebé ni la llana no es paga gaire.
Si matàvem un pollastre, la sang del pollastre l'aprofitàvem. I la fregíem i ens la menjàvem, i bona que era.
Hi ha una cosa, Marina, que jo crec que hi ha molta gent que li agradaria sentir-vos, perquè m'han dit que sou molt bona cantanta.
Cantanta no gaire. Ara...
Canteu molt mentre pastoreu allà amb les ovelles, no?
Sí que cantava, sí, encara amb gossos. I que n'haig de cantar alguna, poder.
Home, m'agradaria molt que cantéssiu.
No sé pas què no us haig de cantar jo.
Canta-li aquella de matar porc, home.
No, aquella és molt d'allò. Cantaré la voreta del mar. A la voreta del mar hi ha una donzella, hi ha una donzella que bordava un mocador, que és per la reina, que és per la reina. Mentre l'estava brodant, li manca seda, li manca seda. Ja veu venir un mariner, a llunyes terres, a llunyes terres. Mariner, bon mariner, tindriu seda, tindriu seda. De quin color la voleu? Blanco, vermella, blanco, vermella. Vermelleta la vull jo, que és millor seda, que és millor seda. Pugeu a dalt de l'Arnau, triareu d'ella, triareu d'ella. Quan és a dalt de l'Arnau, barco, pren vela, barco, pren vela. Marineu, bon mariner, torneu-me en terra, torneu-me en terra, que les aigues de la mar m'hi donen pena, m'hi donen pena. De tres germanes que som, sóc la més vella, sóc la més vella. Una és casada amb un duc, l'altra és princesa, l'altra és princesa. I més pobreta de mi, marinereta. No en sereu marinera, no, que en sereu reina, que en sereu reina. La reina de Portugal, ho tinc la terra, ho tinc la terra. I s'acaba.
Molt bé, no? Jaume, ja ho veus que...
Ara m'has vist aquesta de començament. Ara digues tu, ara, el començament, ara no me'n recordo.
Quina era aquesta cançó de matar el porc?
És que ara aquell m'ha fet vestir tant per saber com és. Una cançoneta nova, me la sentireu cantar. Tretaners d'en Solaneta, de quina hora s'hi està. I un dia, per desgràcia, conviden a matar porc. Com que és home de queixar-se, s'hi queda per l'any demà. I aquella nit, per desgràcia, la Traseta es va llorar. 3 hores antes de dia, Traseta ja va marxar amb un bastó de maneta, un garrot a cada mà. I allà al pla de Massanella ja se'n van encontrar. Li en fum 4 garrotades i a davant el fa passar i passa davant de pressa que no senti gemegar, que el garrot de la Traseta en Julià l'estrenarà. La fangada que tu fa, no. Considerem a casa nostra, ja l'hem reposat un poc. Tornarem a jugar les forces amb un altre garrotot. Mira, tres zetes i mates. Ara jo et vull avisar que si cas mai t'enviudaves no tornesses pas casar. Que si les dones són rares, els homes encara més. Mira que a la teva esquena hi regnaran els ballaners. La fancada que tu fas ja n'és per enamorar, que sembles el gall de casa com a l'hort esgarrapà.
Bona, no?
Per favor, quina meravella. Li va clavar quatre xascos.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Marina, jo t'he portat una cosa que fa 19 anys que tinc. I com que m'he llegit el llibre i t'he vist tan coqueta, t'he portat... Oh. Us he portat un barret del Perú que jo tenia des de l'any 2004 i jo pensava algun dia em farem alguna cosa d'aquest barret. Com és que teniu un barret de peruà per anar a pasturar les ovelles?
Pues m'ho va regalar una senyora que hi va i un senyor que ara està dalt també me'n va regalar un altre que ara...
Us m'han regalat de sombreros?
Sí, sí, dos. Aquest senyor que diu Jesús, que es diu David, me'n va regalar un. És molt maco.
Home, aquests barrets van bé perquè allò amaguen les orelles, sí, també, no?
Molt bé, jo crec que sí, jo aquest m'agrada molt. Sí, moltes gràcies.
Doncs mira, després de 19 anys en teniu un vos i l'altre jo.
Ah, això?
Ens podrem fer una foto.
Ah, molt bé.
Marina, sabeu que amb aquest llibre l'Abraham i vos heu aconseguit, jo crec que es reflexioni molt sobre aquesta vida de pagès... Sí. De pastors, de pastores, però sobretot d'un ofici, que malauradament es va perdent.
Però sí, sí, s'està perdent per moments, perquè el jovent que diuen que es volen fer de pastors, ho proven, però quan ho han provat, ja no els hi agrada. Ja no els hi agrada i no és una feina molt avorrida, perquè has de passar moltes hores només contemplant el bestiar i guitar i d'allò, i rumiar i d'allò. No, ha d'agradar, has de tenir voluntat i estimar el bestiar.
I no gaires manies, no? He vist que al llibre dieu que les manies són per la gent que se les pot permetre.
Ah, i tant que sí. Sí, sí, és veritat. Que se les permet perquè manies no se'n poden tenir, però n'hi ha que en tenen. Mira, i ho deia també.
Sort en tenim, Abraham, Marina, de moltes marines i de moltes Immes Puig Corbé, que amb la seva edat i la seva valentia, com diu la Marina, aquest ofici hem de mirar que no es perdi, perquè si no perdem gran part de les nostres tradicions.
Esclar, no, i que la Marina és una dona singular i extraordinària, però també hi ha moltes marines al país. I és gràcies a la seva vida, quan s'expliquen aquests 96 anys de devoció pel camp, que es pot parlar de moltes altres coses, de sobirania alimentària, de despoblament, de saviesa popular, de la importància de la memòria oral i que no es perdi. I sí, per suposat que el que fa la Marina i el que fa l'Imma és primordial per recordar qui som i cap on volem anar.
Marina, una pregunta. Sou feliç?
Sí. Sí que soc feliç.
Clar, però també sabeu que això, malauradament, quan vos, diguem-ne, marxeu cap a un altre lloc, també es perdrà, no?
Ah, això sí. Ja ho dic jo aquí a casa meu, amb el meu fill, i la jove, pobreta, que tinc molt bona noia, que m'estima molt i vivim molt bé. I la meva filla viu a Ripoll, i també ho estimo. Tinc un fill i una filla i dos nets. I tots els estimo molt, igual que siguin gent...
I algun nen no ho seguirà, això?
No ho seguiran pas. Ni un ni l'altre dels meus no ho seguiran pas, perquè el dia que jo passi se les han de treure per necessitat, perquè és un d'allò massa avorrit i escolti, no hi tenen la vida, perquè són poques, molt poquetes, no podem fer... Això ha de ser molt un pastor... molt en gran, que tingui un ramat molt gran, que s'hi pugui guanyar la vida, però poques com tinc jo, no. Com no s'hi poden guanyar la vida i és molt avorrit, no ho trobaran pas ningú.
I amb en Jaume...
Jesús, em dic. Jesús. Ella sempre m'ha aixecat, i jo no en sé com ella, no, la veritat. Però t'ho juro que m'ho ha dit tantes vegades que jo, mentre jo tingui capacitat, alguna ovella hi haurà a casa. No vol dir que les trobem a fora, però que les he vist a casa i també les estimo.
La Marina ja veig que agafa aquí el barret. Marina, per acabar, m'agradaria que...
Puc posar aquest barret?
Oh, i tant, és que m'agradaria molt. Per mi seria un honor, eh? Escolta, sous molt presumida.
Sí, molt. No, presumida gota, no sóc.
M'agrada molt.
Sóc un alfabet acabat, això sí que ja t'ho dic ben clar.
Bueno,
no, no em van poder fer anar a l'escola de res, només vaig sempre amb el bestiar i vaig anar visquent així, gràcies a Déu. Estic contenta que Déu m'ha donat salut per poder anar continuant ara, si ja m'he fet gran ara. Ara les cames ja no, ja em volen besollar.
Però, en canvi, sou molt, dieu que sou un alfabeta, però jo crec que sou molt sàvia. Podríeu ensenyar moltes coses a molta gent.
No, no, les meves coses no us demans. Els jovent d'abans ja no m'ho volen pas escoltar.
Marina, per acabar, com veieu el futur?
No ho veig massa bé. Poder canviarà, però ho veig una mica raro. Ho veig una mica estrany, no sé, no sabria com dir-ho. Perquè... No, ningú, sabent més raons i el bestiar no hi volen saber res i no sabria com dir-ho.
I en canvi, sense pagesia no hi ha cuina ni tampoc futur.
No, no, no n'hi ha pas tampoc. Perquè tots volen tenir molt en gran i cobrar i sense cuidar el bestiar.
Per sort tenim gent que encara va aguantant.
Sí, sí, hi ha gent que van aguantant i d'allò, mira, sort n'hi ha. Però per aquí dalt no sé, jo no surto.
Sí que hi ha gent que ho cuida, sí. El que passa que han de tenir molt per guanyar-se la vida, això vol venir a parar aquí ella. Perquè ella, és tal el que l'ha estimat que no ho ha fet pel negoci, més aviat ho ha fet perquè ho ha estimat. O sigui, el que ha de menester per viure n'ha de tenir molta més i tal. Llavors a ella li sembla, a la seva edat, com que veu tanta quantitat de bestiar i granges i això... Però no, cuidat, sí que en deu anar, carai, vull dir...
Bueno, una de les coses bones per això, Marina, és que si un pot viure la seva vida fent una feina que li agrada, sí. Això ja és una gran part de la felicitat.
I això sí, per allò que si te conformessin com jo, ara que ja puguin tenir un d'allò ben gran, que ells ho necessiten per viure, ja està molt bé. Però allò que diguin... Caram, vull tenir un d'allò de bestiar, però no el vull cuidar, jo vull només cuidar. Això no.
Marina, escolteu, avui teniu molta requesta aquí a Bruguera. Aquesta presentació d'aquest llibre amb l'Abram, jo crec que serà, bueno, jo crec que això serà un best-seller, perquè, home, i això és una cosa important, eh?
L'Abram és molt trempat i m'ha vingut a veure moltes vegades i estic molt contenta.
Ens ho hem passat molt bé. És a dir, si el llibre es ven, fantàstic, perquè, home, els llibres es fan perquè es llegeixin, però ens ho hem passat molt bé i això és el més important. És a dir, ara parlarem del llibre una estona, però, oita, de la de coses que hem estat parlant tota aquesta estona sense parlar del llibre. I això és al capdavall el que t'enriqueix i el que t'endús.
Escolteu, els xais fan carn, les ovelles fan llet per fer formatge. Us agrada el formatge?
No. Sí que m'agrada, però nosaltres no en fem, perquè jo només tinc 5 cabres i quan han criat els cabrits, els hi fem criar xais, si en tenim xaiets petits de les ovelles, els hi fem criar xais i no en munyim de llet de les cabres nosaltres.
Jo, si us sembla, faré una cosa. Jo us he portat una mica de formatge de la Garrotxa.
Has portat uns barrets, formatge, però t'hem de convidar cada setmana, Pep.
Saps què passa? Que jo això no sé si... Això ara no passa tant, però quan a pagès vas a veure algú que està malalt o el vas a veure, portes coses, diguem-ne, per menjar, perquè abans era quan no n'hi havia.
I tant, no hi havia de res.
Què feien els veïns abans? Quan naixia una criatura per aquí al poble, què feia? Anava a portar-li una mica d'arròs, una mica de sucre, el que tenia a la casa, no? Que sí?
Sí, senyor. I amb aquest meu fill ho vaig criar. No ho vaig pas poder criar, ho vam criar amb biberon. I anàvem a buscar la llet aquí a Cal Tomàs amb uns senyors que es deia...
I està ben arrebaixinat ara el vostre fill, eh?
I era raro, era una pelvora. Llavantes no teníem botano, ni teníem res llavantes encara quan jo vaig venir aquí. Jo em vaig casar que tenia 22 anys. I vas néixer al gener, ara faràs els anys.
No, ja ho sé, me'n recordo ja.
Ara faràs els anys, sí, te'n recordes quan vas néixer. I dormíem a dalt l'habitació des d'aquí a casa meu, dormíem una habitació dalt. I em havia d'aixecar la nit a fer foc a terra, al llarg de foc, amb una mica d'allò, per fer-li escalfar la llet, per donar-li amb el biberon.
Hi havia uns papilles per...
I ara, ara tenim totes les comoditats, les dones. Tenen totes les comoditats del món. Jo les havia passat molt negres. Havia d'agafar, la, quan eren petits, aquest, havia d'agafar la roba i anàvem a rentar aquí allà, el safareig. I havia de portar-la amb un nano a coll i la roba sota el braç per d'allò, per anar a rentar. I no, i ara, ara de gràcies a Déu, tenen totes les comoditats del món i encara s'exclamen que tenen tanta feina, tanta i tanta feina. Ai, noi, mira, no sabem què farem, el món ha canviat, què farem? Abans era un temps i ara és un altre.
Marida, moltes gràcies per deixar-nos compartir aquí a la Fonda de Catalunya Ràdio una estona amb vos. Jo, si us sembla, aquest siti que teniu aquí davant de Can Civí, quedem un altre dia i anem xerrant, perquè hi ha moltes coses per dir.
Molta estona i per dir un temps, sí, sí. Molt bé, m'està molt bé. Jo crec que sí.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
I des de l'Olivar d'en Jan, històries i reflexions d'un vinyetaire lliure. Per Jordi Esteve.
Vinyes i urbanitzacions. Als anys 60 restaven 400 hectàrees de vinya al terme de Port de la Selva. Avui, el foc crema més de 400 hectàrees del Cap de Creus, just allà on les arrels del Lledoner eren profundes. La tramuntana bufa, canvien vinyes per urbanitzacions. El pagès, coneixedor de l'entorn, feia el foc a l'hivern per cremar les tòries restants de la poda, cremar per regenerar. Avui, desconnectats com estem del que ens envolta, negligim quan respirem. Viure d'esquenes, el foc és visible. La terra crema cada dia d'un foc que no es veu. La terra no fuma, l'aire respira. Cases i cigarretes, vinyes verdes.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
De ben segur que aquesta xerrada que han tingut amb la Marina i l'Abram no us ha deixat indiferents. Per això avui ja en tenim prou i ara anem a fer un bon dinar. Això sí, recordeu la frase del dia. El respecte pels ingredients és la base d'una bona cuina. Ho va dir en Pedro Subijana. Moltes gràcies i que vagi molt bé aquest dia de Tots Sants. Adéu-siau. All guns away, all guns away, surrender, surrender. Stop your running, surrender, surrender. It's all over now, it's all over now, surrender, surrender. No through here, still to surrender. No through here, still to surrender. No through here, still to
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.